els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Nosaltres que comencem un nou Filosofia Millennial en aquesta caravana com cada setmana. Leo Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Uf. No, mira, no et
avui
mentiré.
No
et mentiré. Està sent un inici de setmana bastant dur.
Sí?
Sí.
De feina o de percepció?
A nivell vital.
A nivell vital, directament? Sí. Uau.
De feina també, perquè tinc moltes coses a fer.
Uau.
Però bueno, sí. Estoy cansado, jefe, que diem als joves.
De què parlarem avui?
Avui, mira, la setmana passada...
Mentre ho dius, vaig buscant una cosa que et vull treure.
Ah, perfecte. Mira, la setmana passada parlava de Foucault i et deia de com canviava la seva obra i de més, no? I tu em preguntaves, no sé si era Foucault, però tu em deies, és habitual que els filòsofs critiquin la seva teoria d'abans? O sigui, facin aquest procés. I et deia, sí però no. O sigui, estava allà. Doncs Plató és un exemple paradigmàtic d'aquest cas. D'algú que es critica, no?, a si mateix. Plató és un autor molt curiós perquè passa, dintre de la cultura popular, és un autor extremadament sistemàtic, no? Diguéssim, en la cultura popular tothom sap que hi ha el món de les idees, el món de les coses, que hi ha una línia que es creua, i hi ha el mite de la caverna, no?, que és el coneixement, que és una cosa una mica sapiosexual.
I nosaltres ens quedem allà. Els que no en sabem més ens quedem allà.
Bueno, també, tampoc és cosa vostra, vull dir, és cosa vostra i cosa de la gent que ho explica, també, no? Però s'ensenya un esquema supermaco de Plató. Sí. Plató és això, no? Clar, després vas a Plató i Plató són obres de teatre.
És veritat.
No, és que clar...
Sí. O sigui, tota la raó.
Plató són obres de teatre, són diàlegs teatrals, no? I clar, dius, ostres, què ha passat aquí? No? Però sí que és veritat que Plató sí que ja va ser un cert corpus teòric. Això sí que és cert.
Cap buitaca buida que es feia ja en temps de Plató.
Exacte. Mira, Plató és bastant interessant. Plató era... Qui ho diria? Era un tio molt llest, vaja. Hòstia, quina... Vaja, tu perdona, Vinc aquí a explicar-vos que surt el sol tres als matins, no?
Primícia de Leo Espluga...
Plató era un tio llest.
Plató era un tio molt llest.
No, però...
També això.
Sí que és veritat que... Plató, amb la qüestió del teatre, ell se n'adona que el teatre, sobretot si és per llegit, té una problemàtica, que és que situar més de quatre persones en escena... La cosa és complicada.
Massa allà,
Sí, de fet, ell vincula la decadència del teatre grec, o sigui, bueno, vincula, això som nosaltres allà, la decadència de la tragèdia grega. Plató escriu quan... amb el record de l'època dorada. És com, diguéssim, com si Plató escrivís als anys 30 als Estats Units, una mica aquest rotllo. O sigui, com ell ha viscut al final de la cadència, de la riquesa i de la democràcia atenesa, la deixa de democràcia que condemnat a mort el seu mestre, Sòcrates, i que posteriorment donarà entrada, després de la pèrdua de la guerra, a la dictadura dels 30 tirans, del qual ell té bastanta família allà. El seu germanastre i, a més, estan allà a la dictadura dels 30 tirans. Llavors ell viu una mica aquest període decadent, no?, d'Atenes, i ell se n'adona que amb el teatre és molt difícil, amb més de quatre personatges, dir alguna cosa. És molt complicat, i la cosa es complica molt, i la gent no acaba d'entendre què està passant. I, de fet, a l'obra on apareixen més personatges a la teatre grega és Eurípides, però a les obres normals acostumen a aparèixer només de quatre personatges principals, i després està el coro i de més, però diguéssim que són quatre personatges. Bé, després d'aquesta volta que he donat, no sé, no serà interessant explicar-ho, això... l'obra de Plató s'acostuma a dividir en diverses etapes, no?, on sí que hi trobem certes unitats teòriques a cada zona. Jo avui vinc a parlar del Parmènides. El Parmènides és una obra de bellesa.
Val.
Forma part d'una tetralogia més o menys teòrica, que són diferents volums, que serien el Parmènides, el Sofista, el Teet... i el polític, juraria. I després vindrà l'última obra de Plató, que és Les lleis, que és una obra absolutament depriment. O sigui, Plató és una persona que es va decepcionant. Es nota la seva obra. Va haver-hi una decepció.
Es va decepcionant a si mateix.
Amb el món.
Val.
amb el món.
Ella amb el món, eh? Ella amb la societat que l'envolta, entenc.
I això explica molts dels canvis de la seva obra i moltes de les autocrítiques i de les refutacions que es fa ell mateix. Però tu és una persona, sempre se l'ha acusat de molt idealista i de molt no sé què, i bueno, de fet, Karl Popper, un autor importantíssim pels liberals, l'acusa de ser com el pare de del totalitarisme i tal. Òbviament, Karl Popper no s'entera de res. I no sap llegir Plató, vull dir. Karl Popper, la seva teoria de la falsació científica està meravellosa, no s'utilitza, però està molt bé. Però la teoria, com analitza Plató, és una cosa ridícula, no? No dita per mi, sinó dita per tots els especialistes filòlegs i especialistes en Plató, no? I per mi també. Però la qüestió és que la filosofia de Plató li interessen els valors. O sigui, el tema de Plató són els valors. Especialment, els grans temes filosòfics serien el bé, la bellesa i la justícia. Són els temes platònics, d'acord? Llavors, ell, tota la seva teoria, d'alguna manera, això estic sent generalista, però crec que no és una mala direcció des de la qual llegir i entomar a Plató, la seva teoria està dirigida, fonamentalment, a justificar l'existència i a defensar l'existència del bé, la justícia i la bellesa. Vale? O sigui, perquè el que li preocupa de la filosofia tan heraclitiana, no?, com parmeniada, de Parmènides, les dues teories abans, és a dir, la de tot és canvi, de tot fluirà, existe, i la de el ser és uno i el ser és, i el no ser no és, li preocupen la seva inoperativitat política. És a dir, que les tesis que es deriven d'allà són extremadament problemàtiques a nivell polític. No? I Plató vol creure que la moral és possible i el bé és possible.
Val.
No? Si tot canvia constantment, la justícia no és possible, però si tot és un, no hi ha opció per la justícia tampoc. No?
Clar.
Llavors, ell està vinculat a la moral. Profundament vinculat, no?, a la moral i a la política. Llavors, diguéssim que Plató té una vocació política. Ell viatja als famosos de Siracusa, a Sicília, ell viatja per intentar implantar políticament les seves idees. No? Ell fa dos viatges, el primer, bueno, no surt massa bé, surt molt reformulat, però perquè ja es troba amb les tesis pitagòriques i òrfiques, no?, amb aquest esoterisme tan raro, però que influeix profundament la seva teoria. Però, clar, el segon viatge, el tirà, ell intenta com menjar-li a volar un tirà per fer un estat allà de tal. Un estat no, perquè, evidentment, allà no hi havia un estat, és una ciutat. Bueno, el tirà l'acaba fotent a la presó i l'han d'anar a buscar, bueno, en fi, terrible, terrible. Però toca fatal. Però, bueno, funda l'acadèmia, etc. Vull dir que els fets de la seva vida van canviant molt la forma de la seva obra. Bé, la teoria més important de Plató i la que és més coneguda és la teoria de les idees. No? Segons la qual, aquesta teoria té diverses parts. La primera és la idea de... que és una idea molt maca. Idees, per cert, que de totes aquestes idees, el Taet especialment, que és l'obra més teològica. I el que apareix al Fedó són profundament utilitzats pels neoplatònics i els primers cristians. La idea del Fedó amb la mort i l'ànima pels ascetes cristians és molt utilitzada aquella doctrina, i tots els altres llibres passats per Sant Agustí es canonitzen a l'església cristiana. Vull dir, això és bastant interessant, que després serà discutit per Tomàs d'Aquino i per altres autors canònics de l'església, però la qüestió aquí és que aquesta teoria de les idees, una idea que m'agrada molt és la idea de la reminiscència. No? Aquesta idea de que aprendre és recordar, per Plató. No? És a dir, no és que descobrim coses quan aprenem o les inventem, sinó que recordem el que l'ànima ja sabia amb anterioritat.
Val. Per tant, al néixer hem desaprès, entenc.
Hem oblidat.
Que no desaprès, no posem
els...
Val.
Per què? Perquè l'oblit es recupera amb el record.
Val.
O sigui... clar, és que això és interessant, aquí ens posem el que heideggerians de cop, estic aquí maltractant a Plató, però no passa res, no es pot queixar. La noció de veritat és aletheia.
No ha donat el telèfon d'aludidos, però clar, arribo una mica tard.
Bueno, seria brutal. No, jo marxo, foto el cant d'aquí.
Sí, senyor Plató, bon dia. No, va.
La noció de veritat, que és aletheia en grec, vol dir desvelar. Que algú apareixi com el que és. Per tant, sí que recordar i desvelar van molt de la mà. No? Perquè un record és una cosa que està dins nostre. O sigui, per exemple, quan nosaltres ens ve un olor i ens ve de cop un record.
Sí, clàssic.
Tu no sabies que aquella imatge o aquella, nosaltres diríem filosòficament, aquella impressió sensible era allà, però era allà. Perquè hi ha hagut una, has establert una connexió.
Mm-hmm.
No? Si no fos allà, no es podria recordar. O sigui, l'oblit absolut és irrastrejable, diguéssim, no? Però aquí seria una mica el mateix. Plató, amb un mite, una alegoria més aviat, explica com, bueno, l'ànima ha estat viatjant pel món de les idees, no? Com un carro i demés. Bé, això, tot això són alegories, no? La gent s'esperen massa literal. I està prenent coses, i llavors un dia com cau. Creua la línia entre els dos mons i cau al món terrenal i es torna... s'empresona una ànima. O sigui, l'ànima és presona d'un cos, és presonera d'un cos, de cop.
Uh-huh.
Aquí està la tragèdia. I aquí veiem també aquesta dualitat, molt agustiniana també, entre les passions del cos i la puresa de l'ànima.
Val. Em deixes frenar-te un moment?
Digues, i tant.
Val. Perquè tu normalment ens portes un tema que em sol agradar molt. Avui l'autocrítica em sembla brutal, però després vaig trobant com microtemes respecte a les parlant, no? I trobo un punt molt màgic avui per preguntar-te una cosa que sempre m'ha criat molt l'atenció sobre la filosofia, però mai t'he preguntat. Per exemple, Plató, no? Món de les idees, món més terrenal, aprendre vol dir recordar, etcètera, etcètera. Fins a quin punt sabem o no? Una de dos, o Plató escrivia coses entenent i donant explicacions al que ell entenia en una època determinada, i per tant nosaltres ho hem d'agafar des d'aquí, no des dels nostres dies, o fins a quin punt, a la inversa, estem entenent o estem donant significat a unes paraules de Plató que no sabem si volien dir el que nosaltres estem entenent. No sé si m'estic explicant del tot bé.
Perfectament. Mira, aquest és un tema interessantíssim i potser, mira, curiosament, l'autor on hi ha hagut més debat històric i acadèmic sobre el tema és Plató. O sigui, el gran tema per pensar filosòficament aquesta pregunta és Plató. Bueno, sempre es diu això de com tot text fora de context és pur pretext. Això és una frase que sona molt bé, però és que és molt certa, a més, no?
M'explico millor per l'oient, eh? Sé que m'has entès, Leo, però, per exemple, fa milers d'anys, per exemple, es donava l'explicació a la pluja per uns déus que feien ploure. Ara sabem científicament... Que plou, perquè científicament passen una sèrie de coses que han de passar perquè plogui. Clar, no sé si allò que feien era una alegoria del que va significar després o li estaven donant una explicació màgica allò que no en tenien.
Clar, això és molt interessant perquè, mira, faré una petita volta perquè és important donar-la, però després arribar més en concret a Plató. Crec que hem d'anar molt en cuidado amb aquestes coses, perquè hi ha un llibre tan interessant que es diu creien els déus als grecs? Com els grecs eren tan estúpids de pensar que realment hi havia 15 déus i llavors un li tallaven el cap i paria una No, d'acord? És una qüestió cultural, d'acord? Igual que nosaltres tenim tradicions culturals, però tenim certa coherència, no? O sigui, com... hi ha gent, evidentment, que està més a fer un culte i hi ha gent que no, però és una qüestió de caràcter cultural, no? Aquí la gent, encara que no cregui la transmutació, segueix practicant el Nadal. Vull dir que són coses compatibles, no? En aquest
sí, com
sentit.
Si no estem parlant de fe, estem parlant en teoria de cultura.
De cultura, exacte. No?
O d'entendre el món d'una manera determinada.
Sí, de la visió del món, diguéssim, no? I en aquest sentit, és important recordar que com mirem el passat, no? Especialment dintre del món europeu, molt vinculat a aquest colonialisme, tots aquests estudis etnocèntrics, l'etnografia, una disciplina que neix a finals... etnografia i l'antropologia, eines d'estudi vinculades, bàsicament, a les colònies. Vull dir, això és així, segons hi ha l'extracció colonial. S'acostuma a fer un viatge de col·locació cap a la gent que té una cultura diferent, que se li acaben endinyant això del pensament màgic i la dansa de la lluvia. Bueno, aviam, tenen operativitats culturals diferents, llavors fer un traspàs cultural és problemàtic, no? Però tornant al que dèiem de Plató, i si és... Com hem de llegir a Plató en aquest sentit, no? Si estem col·locant un sentit que no hi ha, o realment Plató volia dir alguna cosa d'això, però ja no té sentit pensar-ho nosaltres. Clar, Plató, primer, Plató s'amaga darrere el text. Tots els autors s'amaguen darrere el text. O més aviat el text imposa una veritat sobre ells. Depèn de com ho veiem. Però Plató s'amaga darrere el text. Per què? Hi ha que diu que és per qüestions polítiques. Perquè, clar, allà sortien personatges històrics i pillaven. Clar, hi ha que diu que és per qüestions polítiques. Hi ha que diu que és per qüestions estilístiques, que és per qüestions doctrinals. Es parla sempre de que hi ha la doctrina secreta de Plató. Perquè, clar, quan un llegeix els autors acadèmics, acadèmics en el sentit de l'acadèmia de Plató, no els acadèmics avui en dia, neoplatònics, la seva teoria no té res a veure amb Plató, però dels textos de Plató, res. Llavors es diu que hi havia una doctrina verbal, oral, com pitagòrica, de caràcter més esotèrica, de la filosofia platònica, de la qual no sabem res, hi ha perles, hi ha secrets deixats en la seva teoria. Si diu això, també. Després jo sempre anomeno la carta 7 de Plató. Plató diu que un home savi no deixa les seves veritats per escrit. Que qui deixa les seves veritats per escrit és un neci. Perquè el text escrit no es pot defensar. I escriure és oferir la possibilitat de que alguns perversos ho malinterpretin. Això és una preocupació que té Plató molt forta. Llavors, clar, com llegim el seu text sabent tot això?
Clar.
Hi ha qui diu, a mi aquesta m'agrada molt, que les diferents etapes de Plató responen a diferents propostes pamfletàries de la seva obra. És a dir, les primeres obres són obres per influir políticament i per fer propaganda de la seva acadèmia, i els textos més grans són diferents nivells de l'escola de Plató on els diferents alumnes discuteixen, no? Teoria interessant, també. Clar, hi ha una pluralitat aquí en aquest sentit. I quan el llegim a ell, clar, Plató no diu res. És Sòcrates que diu alguna cosa, Protàgores que diu no sé què. Normalment s'assimila a Sòcrates a la veu cantant i a la veu que vol Plató dir, no? Els diàlegs de joventut és un Sòcrates molt més històric, amb un mètode jo solo sé que no sé nada i fer a través de la ironia anar fent coses, però a mesura que van passant els anys es va trobar un Sòcrates molt més doctrinal, que imparteix una doctrina. Clar, el cas del Parmènides, que és el que volia parlar avui, és un cas paradigmàtic en aquest sentit, perquè és el primer text on Sòcrates ni pinxa ni corta, diguéssim. Fins ara, Sòcrates és una gran figura que ataca els altres, que s'imposa, que la seva veritat és forta, que a vegades sent respecte per algun autor, però normalment ell va fent, no? El Parmènides, Sòcrates és un noi jove, jovenet, el qual importava molt a Grècia, cal dir. És un noi jove que té uns 17, 18, 19, 20 anys, més o menys, i parla amb Zenó, que és l'autor de la paradoxa del canvi, que no existeix el canvi, Zenó, el pare de l'heurística, nosaltres diem, que Zenó deu tenir uns 40 anys, i Parmènides, el del gran poema de l'ésser, el gran savi Parmènides, en té gairebé 70. I el posen a caldo. El posen a caldo. És tremendo. O sigui, Sòcrates exposa la seva teoria de les idees, la teoria de les idees que hem esmenat abans, aquesta sí, que s'explica sempre com la gran veritat de Plató, d'acord? Doncs, Plató l'exposa, o sigui, Sòcrates exposa la seva teoria de les idees i Parmènides li posa una bateria de preguntes que el pobre Sòcrates es queda mut.
Examen oral, amigo.
Sí, o sigui, com li desmunta tota la teoria.
Uau.
La teoria de les idees... Plof. Plof. No, de veritat, eh? O sigui, després de les crítiques de Parmènides, que no sap respondre a Sòcrates, o la respon de manera insuficient, es carrega la teoria de les idees. Aquesta gran teoria que s'explica tot arreu, batxillerat i no sé què, doncs el propi Plató la posa a caldo. La posa a caldo. I després, moltes de les crítiques que fa Aristòtil, el deixeble de Plató, al qual apareix el diàleg, no sabem si era ell o un altre Aristòtil, és una referència, fa moltes de les crítiques que el propi Plató es posa a la seva teoria, les idees. Crítiques que segueixen operatives en la filosofia contemporània, com la crítica del tercer home, de la regressió a l'infinit, la crítica d'autopredicació... És igual. Però aquí, clar, els intèrprets, molts autors contemporanis, bueno, de l'últim segle, diuen que el capre és un cas raro, teòricament. Perquè com que s'ha interpretat molt i alhora s'ha ignorat molt. És una obra estranya, no? Perquè, clar, tots aquests, si tu vols dir que Plató és això, de cop tens aquesta autora, que és com aquí, com el Pinocho, aquí sí. Dient, ja, però és que aquí Plató diu això. O sigui, com... No sabem què buscava Plató amb aquesta obra. No sé si es volia rendir comptes amb ell mateix. No, com... Els filòsofs, una cosa que els hi passa molt amb les obres a vegades des de bellesa, és que volen compensar l'arrogància de la joventut, no? Els autors o bé es tornen uns arrogants insuportables, com el de... com aquí... Bueno, és igual. Bueno, Fernando Sabater, per exemple, no? Que es tornen personatges grotescos i quijotescos directament, o bé es tornen prudents amb l'edat i revisen la seva producció teòrica i es relaxen una mica, no? Plató potser va fer això. També perquè es va donar potser que la teoria de les idees era una teoria molt... massa segura.
Val. Moment de plantejar-te. No només amb el món de la filosofia, però sí explicat filosòficament. Per què tendim més a la crítica que a l'autocrítica? Em diràs, perquè és més fàcil. Sí, clar.
Bueno, és més fàcil en aparença.
Ara.
Vull dir, la gent... és molt fàcil... l'opinologia és molt fàcil, no? O sigui, el tertulià que aquesta setmana s'ha parlat d'això i aquella d'altra, i fem crítiques que sonen convincents, però... Això, bueno, sofistaria, un sofista. Un filasteu, no? Un filasteu, un sofista... Un trampós de les paraules, no? Això és relativament senzill de fer. Una crítica externa és relativament senzill de fer, sobretot una crítica d'òminem, tal, no sé què. Es pot fer. Una crítica fonamentada no és gens fàcil. Per diversos aspectes. Primer perquè una crítica fonamentada s'ha de fonamentar a si mateixa. S'ha de justificar a si mateixa. I és igual de difícil. O sigui, com... Hi ha una qüestió amb la filosofia que és com... Tota tasca negativa, tota tasca de crítica implica cert grau de proposició, de proposar alguna cosa. Per tant, aquí ja et poses en risc, no? Després, ja després tenim la crítica, la idea de crítica de Fedor Adorno.
Perdó, no hi ha crítica sense proposta? Sense contraproposta?
Pot haver-hi. És molt difícil de trobar. Perquè, o sigui, quan dic proposta, no dic proposta voluntària, eh?
Ah, val.
Ojo. Proposta vol dir els pressupòsits des dels quals parteix la teva crítica.
Val, ara.
És a dir, això de, per molt que un no tingui un sistema de pensament explícit, tots pensem sistemàticament des de certs pressupòsits. Clar, voler criticar sense res de tot això és l'intent que, per exemple, farà una mica d'Adorno i una mica de Derrida amb la deconstrucció. Funciona? No ho sé. A mi m'interessa molt, per exemple, la crítica endògena, que és la crítica que fa Adorno, que és no fer una crítica externa a la cosa, sinó entrar dintre de la cosa i mostrar com ella mateixa, des de les seves pròpies premisses, és incoherent. És a dir, no mostrar, per exemple, perquè la idea de l'ultradreta és algú com que des de l'esquerra és immoral, sinó anar dintre dels seus pressupòsits i mostrar perquè són absurds. Una idea per mi és una potentíssima, perquè és autodestruir la casa des de dins, no? I no fer una crítica externa, que acostuma a ser molt més dèbils, no? Clar, què passa amb l'autocrítica? Si la crítica externa, realment, si ens posem serios, és un afiançament de la pròpia identitat, és a dir, jo m'afirmo identitàriament en oposició a allò que critico, és un acte final quasi... bueno, és igual. L'autocrítica implica cert nivell de... L'autocrítica seriosa, eh? No la falsa modèstia autocomplaent per obtenir el perdó, el fals perdó als demés, sinó com l'autocrítica seriosa implica cert nivell de... és problemàtica amb la pròpia identitat. No? És a dir, és acceptar la diferència entre la identitat.
Jo soc dels que perdeixo que per fer una crítica fonamentada, si pots saber-ne més de... Si pots saber-ne més que el teu adversari intel·lectual, millor.
No, clar.
Perquè si no...
Sí.
Si no, cauràs, cauràs a l'error, segurament.
També et dic, eh? A vegades... Clar, què entenem per intel·lectual, no? O sigui, un especialista tècnic...
No tenia per què.
Clar, però...
Et seguia amb la fonamentació.
Vull dir, sí.
No, però...
Evidentment, una d'estes segons el que diu. O sigui, no pot dir... si no és una perogrullada.
No és un m'ha gustat o no m'ha gustat.
No, clar, això no és una crítica, això és una opinió.
Ara.
No, clar, una crítica té uns criteris de... mínims. De mínims.
No, ho dic perquè...
De mínims. Per això també em fa molta gràcia de quan l'altre dia sortien aquí també uns d'aquests personatges decadents de la movida madrilenya, que bueno, s'ha destapat el que sempre han sigut, uns reaccionaris conservadors, deien, no?, això de és que ja no se puede decir nada... un altre cop queixant-se el mateix a los 40, no? Evidentment, en prime time, com sempre. I em fa molta gràcia, perquè deien, és que no es critiquen. No, en plan... que jo dic que el que fas no m'agrada, no és una crítica. No és una crítica. O sigui, com aquí molta gent ho confon, això, eh?
Clar, per això poso la sobre la taula.
Vull dir, hi ha una confusió aquí entre el que és una crítica i el que és donar l'opinió tremenda. O sigui, com a ningú... Si tothom diu que no li agrada la teva pel·lícula, no t'estan cancel·lant. Estem dient que la teva pel·lícula no els ha agradat.
Punt. Ja qüestió de gustos.
Qüestió de gustos. Ja en plan, i si el teu no li agrada a ningú, no és culpa del lobby LGTBIQ+. És que el que fas no és bo.
Entes a... La crítica, entès el tema d'avui, que jo crec que dona per parlar-ne més.
Hòstia,
i segurament seguirem parlant. Deixa'm posar-te un nom sobre la taula, que no volia que marxessis avui sense posar-te un nom sobre la taula. Saps qui era, saps qui és? Segurament el diré malament perquè no la conec, pobra noia. Saps qui és Hiba Shafru?
No.
Val.
No m'agrada com passa això, no estic preparat.
És una alumna... pobra. És una alumna de Badalona,
vale.
De quart d'ESO, que representarà a Catalunya la Olimpíada Estatal de Filosofia. Jo llegia això l'altre dia, no sabia ni que hi havia Olimpíada Estatal de Filosofia, i llegeixo directament del periòdico, si em permeteu. Diu, el dilema se l'extraía, però havia ido a jugar i jugaria. A sus 15 anys, Hiba Shafru, alumna de cuarto de ESO de l'Instituto Ventura Gasol de Badalona, se impuso en la final de la Olimpíada de Filosofia de Catalunya en la categoria de dilema ètico. Wow. I això la porta cap a l'Olimpíada Estatal de Filosofia. Què et semblen aquestes coses a tu?
Ui, què sé. Bueno, me n'alegro per ella. Però, no sé, és que a mi tot el que tingui tu fullanqui, a mi, aquest rotllo de les Olimpíades Matemàtiques, dels joves genis harvardianos, tota aquesta validació acadèmica, no sé. Plató hi ha un moment on critica els amics de la filosofia. No, una ha de ser amant de la filosofia, no pot ser amic de la filosofia, no? Això, veus, que donin un premi per resoldre un dilema ètic, això és, o sigui, em sembla molt bé per ella, però és cert que això té a veure, això és una cosa molt sofista, no ella, dic la institució sofista. O sigui, com la filosofia no és un joc de paradoxes, no venim aquí i ens ho passem bé una estoneta. Vull dir, un dilema ètic és ètic, no és un joc al qual et donen un premi, no? Perquè si no, bueno... O sigui, com, està bé per, suposo, que impulsar el moviment... De... No sé, a mi aquestes coses m'entristeixen una mica, no em mentiré. O sigui, com, també et dic, no li importen a ningú. Vull dir, per sort o per desgràcia, jo puc dir tot això d'aquí que acabo de dir ara, però ningú sap que hi ha això.
No, però això posaves... Jo no ho sabia.
O sigui, ningú... És un premi que no a ella tampoc li donarà més res, no li donarà una... És a dir, mira, és un alumne que està en una situació econòmicament problemàtica i gràcies a aquest premi pot seguir estudiant. Dubto que vagi per aquí la cosa, tampoc. Tampoc que se sigui amic de la meritocràcia, jo, no? Clar, l'accés als estudis no hauria d'anar per una qüestió de excel·lència acadèmica, sinó pas d'universalitat d'estudis. Però, bueno, en tot cas, podríem muntar aquí unes olimpiades, no? També, ja posats.
Tu muntaries unes olimpiades aquí?
Jo?
Sí.
Bueno, no...
Saps que estic molt loco, eh?
No.
Val.
No.
Que poden haver debats intensitos, eh?
Ui, no. L'únic que em falta, jo ja venc suficientment...
Vols que portem el Sabater? O...
No vindria. Bueno, si li diem que està la Ayuso, segurament vingui.
I segurament... Jo no el vulgui. Leo Espluga, moltíssimes gràcies per venir una setmana més a la Caravana de Ràdio Estel.
Fins la setmana que ve.
Adéu, Tofu Yankee.
Adéu-siau.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estel.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.